Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que durant els darrers dies hauran vist davant gairebé de l'espigó de la fragata, doncs un vaixell allà aturat. Un vaixell allà aturat, doncs, que tenia una gent treballant a la cerca d'aquestes dues grans embarcacions enfonsades al davant de la costa sitgetana el 1642. De fet, qui volia podia seguir el compte del Twitter Sitges 1642, on explicava el detall i fins i tot amb interessants fotografies aquest procés. Ha estat, doncs, un nou element, una nova campanya d'aquesta recerca, que bé que no ha acabat encara, la tenen allò a la punta dels dits, sembla ser, però encara no l'han acabat de rascar, podríem dir. Saludem a Pere Izquierdo, arqueòleg del Consorci del Patrimoni de Sitges. Pere, bon dia.
Hola, bon dia.
La teniu a tocar, però encara no hi heu arribat, oi?
Doncs no, molta sorra i el mar és molt gran i és molt difícil de trobar un lloc exacte. De vegades, amb pocs metres de distància, les coses canvien totalment.
Uh-huh.
De fet, i vaja, són excuses, però realment no és fàcil.
A veure, d'entrada, quan ha durat aquesta campanya que heu fet ara a la darrera?
Bé, hem fet una fase que ha durat molt pocs dies. De fet, hem estat treballant 8 dies efectius amb el vaixell Tetis del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de la Generalitat de Catalunya, que ens ha cedit la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. I clar, aquest vaixell tenia un compromís a la Costa Brava, havia de marxar cap al Port de la Selva. Per tant, l'hem pogut tenir només molt pocs dies entre una excursió i una altra.
Uh-huh. I amb vaixells com aquest, amb eines, per tant, més especialitzades, s'avança més la feina o...?
Home, evidentment no té comparació. Nosaltres volíem, de fet, rebaixar la zona on creiem que són els vaixells amb la draga que fa la restauració de les plates. Però aquí hi ha hagut molts problemes burocràtics i saps, es va embolicar molt la cosa, i al final vam trobar aquesta solució alternativa, que és un vaixell que és especial per fer arqueologia subaquàtica i té una draga relativament petita, però que permet desplaçar sorra. No en les quantitats industrials que ho fa la Josefa Pérez, que és per les platges.
És a dir, al final...
O sigui, almenys per ser forats.
Aquell anunci que ens vareu fer fa uns mesos, quan vau venir anunciant, doncs, aquesta campanya de cara a l'estiu, de que quan vingués la draga, doncs, podíem avançar, al final la draga va venir, però no es va poder avançar.
Ah, exacte. Van la draga, però no vam poder fer res amb la draga. Llavors, quan vam aconseguir tenir tots els papers i vistiplaus possibles i impossibles, que algú ens demanava, doncs llavors el problema va ser que necessitàvem un vaixell. I gràcies a la sanitat hem pogut fer això. Hem pogut fer una sèrie de forats en la zona on vam treballar ja l'any passat. En molts d'ells no sortia res, sortia només sorra, i en d'altres, en canvi, doncs, si sortien els carbonets de l'incendi, els que pensem que correspon a l'incendi del vaixell, i una sèrie de materials que relacionen amb la regió dels vaixells.
Uh-huh. És a dir, què s'ha trobat en aquesta setmaneta llarga que heu estat treballant?
Sí, en aquests 8 dies que hem anat fent forats, hi ha més de 2 metres de sorra, relativament recent, posada al fons del mar, en aquesta profunditat de 8 metres de profunditat, als 800 metres de platja de Sitges. Llavors, els dos primers metres pràcticament no surt res, i a partir d'aquí és quan es comencen a trobar coses. Hem trobat algunes coses que probablement, o sigui, estàtiques del 17, en tenim unes quantes, estan a més acabades de trencar, diguem-ne, no estan rodolades, la sorra no les ha polides, o sigui que no s'han bellugat del lloc ni han estat exposades a l'aire massa temps, a l'aire, vaja, a l'aigua. Hem trobat també el que sembla que és un fogó de metall, està en bastant mal estat, però de moment l'interpretem com un fogó, una teula que està cremada per dins, i això sabem pel bassa, que és del vaixell de la mateixa època, que era una imitació o còpia del que es va enfonsar aquí el Guisa, que la cuina era feta amb teules posades al revés, diguem-ne, i ja hi anaven les brases, i aquesta teula té això. Hi ha un ganivet també, que s'està restaurant, hi ha grans blocs de carbó mineral, en aquest cas, no vegetal, com l'interessat, que era carbó d'incendi, diguem-ne, probablement, sinó és antracita, carbó del bo. Pensem que, probablement, per cuinar i pel ferrer del vaixell, els interessava més portar un carbó que fes molta escalfor i poca xispa, poca guspira, i, per tant, aquest carbó era ideal per ell.
Tot això, en aquests forats, que perquè ens entengui la gent, això és com el joc de la batalla de barcos, no? A set, i aleshores sí. Agua.
Sí, però pitjor, perquè, clar, quan arribes a 3 metres de profunditat de la sorra,
sí.
Tens un forat de 16 metres de diàmetre d'alt.
Clar.
Llavors, veus a baix mig metre quadrat, però el forat sembla molt gros. I has mogut moltíssim la sorra. Realment el que pots arribar a veure és molt poquet. I clar, l'hem d'encertar. Tenim el dubte de si el vaixell amb el seu pes no haurà anat més avall que les restes que hagin quedat escampades.
D'acord.
S'hagin anat enfonsant a dins de la sorra.
Però en qualsevol cas, el sònar, la pertorbació del sònar és en aquella zona on esteu treballant.
Sí, sí, sí. O sigui... és aquí. Aquí tenim dos impactes magnètics enormes i que corresponen a dos vaixells.
Per tant, ara s'ha fet aquesta feina aprofitant el vaixell de la Generalitat. Quanta gent hi ha treballat?
Bé, en total hi han participat 28 persones a les tasques de l'aigua. Hi ha un equip, un nucli dur, que és molt més petit, i després hi ha gent que hi va participant, perquè volem també que tothom que desitgi fer un cop de mà pugui venir i pugui sentir-se participant del projecte.
D'acord, perquè quan es treballa se surt de bon matí, s'està tot el dia fent immersions, com funciona aquesta tasca,
sí,
de recerca?
En aquesta ocasió sapàvem cada matí a les 8 del matí de Pot Ginestra, arribàvem una miqueta abans de les 9, a les 9 en punt entrava el primer torn d'immersió a l'aigua, i llavors cada 2 hores ens anàvem rellevant. En principi en equips de 4 persones, però també segons les tasques que s'havien de fer, si requerien més gent o menys gent, doncs a vegades hem fet equips de 2 i un torn d'una hora i mitja, per exemple. La qüestió era d'aprofitar al màxim el temps des de les 9 del matí que arribava el vaixell aquí fins a les 5 de la tarda, que havia saltat altra vegada per tornar a Port Ginestra.
I un cop a baix, els submarinistes que fan la tasca, què estan fent? Simplement traient sorra?
En primer hem col·locat unes senyalitzacions per no perdre'ns, i realment és molt difícil perquè quan aixeques sorra no veus res i perds l'orientació totalment. I llavors el que has de fer és vigilar el primer la draga i després uns aspiradors que en diem mànegues de succió, xupones, que són, no xuclen tant ni són tan perillosos, doncs vigilar que no s'emporti cap objecte, no? Que només tregui sorra. En el cas de la draga, com que no es veu res, vol dir que estem en negre, absolut, creiem el tacte. I amb les mans nues detectem si hi ha algun objecte i l'anem agafant.
Hi ha algun filtre?
Perdó, digues.
No, preguntava si hi ha algun filtre, alguna cosa, per evitar que això passi.
No. Si una cosa l'enganxa la draga, queda triturada.
D'acord.
Llavors, la draga no és per un instrument per fer excavacions arqueològiques, és per treure sorra que hi ha sorra. No?
Directament, no? Correcte.
Sí, sí, perquè si l'enganxa estàs perdut.
Ha fet dies de bona mar, o perquè això s'ha de fer en bona mar, s'entén? Perquè si hi ha una mica de corrent...
No pensis, el corrent no ens faria mal, perquè se'ns emportaria aquest núvol que aixequem de pols i que impedeix que ens hi veiem. Si hagués un corrent d'un parell de metres per un segon seria genial, però no, de totes maneres la mar era molt bona, molt, i molt transparent, i realment una visibilitat extraordinària. La mar aquests dies està a Sitges increïble, amb temperatures de 27 graus fins a 10 metres de profunditat. O sigui que pràcticament es podria fer immersió sense...
D'acord. Esperàvem, Pere, trobar més del que heu trobat aquesta setmana?
Sí, esperàvem trobar molt més. Esperàvem trobar molt més, però clar, també la volíem plantejar d'una altra manera. D'entrada volíem posar alguna cosa per contenir la sorra, per no obrir aquests cràters tan enormes, per fer un forat petit. I quan vam aconseguir que algú que hi hagués possibilitats de finançar, el fabricant ens va dir que no tenia temps de fabricar-lo. O sigui que ens vam quedar sense el que volíem posar, que era una mena de sacs carrers enormes que s'omplen amb sorra i fan la contenció. Després, clar, esperàvem també haver pogut aprofundir més. La draga del Tarius no pot baixar més de 3 metres de profunditat perquè es col·lapsa.
D'acord.
Aquesta cosa és molt fina. Hi ha mig metro més ara que el mes d'abril. Poca broma, eh? Això de la restauració de les platges encara sempre allà. I llavors, els 3 metres, el diàmetre del cràter és tan gran que tota la sorra està desprenent i liquant i baixant com si fos un fanguet, cobreix la draga, i en el moment que passa això, la draga li xucla l'aigua i això es petrifica de cop al voltant de la draga. De manera que els primers dies que vam haver d'aplicar 2.000 quilos de força per arrencar-la. Hem de inflar dos globus de 1.000 quilos.
Déu-n'hi-do. És a dir que s'ha treballat en condicions realment difícils. Per...
Sí, ja... bueno, això, clar, de la sorra és difícil. A més, és que no hi ha més experiència. L'arqueologia subaquàtica tothom l'ha fet a la Costa Brava, no? En llocs bonics, diguem-ne, on hi ha tradició de fer submarinisme, hi ha molt poqueta sorra. No tens aquests problemes. I llavors, no estem tampoc prou habituats, potser nosaltres sí, perquè ja portem 2 anys treballant aquí dins,
perquè
els superbaris no tant.
Perquè, Pere, de fet, aquests cràters, que de fet n'heu publicat en el compte de Twitter alguna fotografia, es veuen uns cràters enormes, aquests cràters es mantenen o clar, la sorra és gairebé com un organisme viu, es va mover, no? Es va tapar...
Sí, no, és absolutament, és la sorra de Quixitia és misteriosa, perquè té una propietat molt curiosa, que és que es liqua tota sola. Sí. Es solidifica tota sola. Depèn de la quantitat d'aigua que hi ha entre mig. Llavors, si hi ha un 31% és líquida, absolutament líquida, pot atreçar. I si hi ha un 29% és com una, dura com una pedra.
D'acord, és a dir que... I això perjudica a l'hora de fer aquesta tasca.
Ho fa una miqueta més difícil, una miqueta més difícil. Ho trobarem i ho destaparem, no en tenim cap dubte.
Hem llegit que la propera part d'aquesta campanya serà el novembre?
Hem d'acabar de veure quins mitjans hi ha. Jo tinc diverses estratègies que volem fer des del Consorci de Patrimoni de Sitges. Hem demanat a la Generalitat que ens tornin a deixar el vaixell uns dies i també volem repassar totes les dades que tenim fins ara, intentar que estem molt, molt, molt segurs d'on fem l'aforat i fins a quina fundària hem de fer, que és la més difícil de saber quina fundària s'acaba d'arribar i muntar-s'ho per poder arribar, no? Perquè en aquest cas implicarà rebuidar un forat dels que hem fet ara aquesta temporada, fer-lo molt més gran, de manera que no et torni a colgar un altre forat que puguis anar una miqueta més avall.
D'acord.
Això no és fàcil.
I
ja ho veurem. En principi de novembre.
En el moment que toqueu el vaixell o el que hi hagi, tot es farà més fàcil?
O més difícil. Tot dependrà. Ara, tot es farà. Com a mínim ho podrem demostrar i ensenyar, no? I tothom podrà veure què tenim i podrem saber en quin estat de conservació està, si es conserva molt, si es conserva poc. Nosaltres pensem que es conservarà molt, perquè aquesta sorra l'haurà protegit.
I el que passa és que hi ha, des del neòfit absolut, no hi ha el risc de que en el moment que es descobreixi, si no es torna a tapar, es faci malbé allò que quedi ben, que estigui fins ara ben conservat?
Home, evidentment, de seguida agafaríem mostres i tornaríem a tapar i es farien estudis previs per saber què es pot deixar ara la vista i què no, i amb quins riscos. Sí, home, si ens deixéssim d'estapar sense cap cura i sense cap protecció, al final no quedaria res, estaria molt bé. De fet, hem trobat centenars de trossos de fusta que estan menjats per un mol·lusc que es diu Pereda navalis, i fa uns túnels i se l'acaba menjant absolutament tot. I al final només queden les closques d'aquests túnels.
Déu-n'hi-do. Qui ha donat suport, qui ha finançat aquesta investigació, aquesta fase de la investigació?
Home, aquí tenim una ajuda ciutadana inestimable. Hi ha gent individualment que ens està ajudant molt i després tenim el sector de Sitges relacionat amb el mar s'ha volcat a Port d'Aiguadols, el Club Nàpid de Garraf, Port Ginesta, el Club Natació, el Club de Mar, el Club Nàutic de Sitges, tots ens han ajudat d'una forma o altra. El Club Nàutic de Sitges ens portava el dinar cada dia al vaixell.
Uh-huh.
El restaurant Aquelarre també s'ha subvencionat deixant-nos els menjars a meitat de preu. La Generalitat que ens ha ajudat d'aquesta manera, la Diputació que ens ha donat diners.
Uh-huh.
Després, és que Skydiving, que és un club de submarinisme i escola de submarinisme de Vilafranca, també ens ha ajudat. Realment no ens podem queixar perquè hem aconseguit un gran consens ciutadà en ajudar en aquest projecte i això el fa possible. Si l'haguéssim de pagar no podríem, el pressupost serien de 30 o 40 mil euros que realment no es tenen.
Hi ha esperances a curt termini o ja hem de ser realistes i pensar en el mig termini, allò de dir, haurem de fer diverses campanyes per arribar...
Jo vull creure que abans de l'estiu que ve el tindré, haurem pogut ensenyar. Jo el dia que els pugui ensenyar un canó em vol dir que ja ho tenim tot arreglat del tot i espero que sigui abans de l'estiu que ve.
Doncs continuarem parlant sobre aquesta interessant exploració arqueològica de la batalla de Sitges. Avui ja no ho hem explicat, aquella batalla que va enfrontar les tropes franco-catalanes contra les tropes espanyoles a davant del mar perquè volien trencar el setge de la ciutat, pensava aquella de Roses, oi?
Sí, però Roses és que controlava Perpinyà.
Uh-huh.
Sabeu que Perpinyà cau al mes de setembre d'aquell any. Per tant, potser el fet que aquí Sitges hi hagués aquesta batalla va condicionar que al final els ocellers francesos, després de totes les sancions.
Uh-huh. Passessin a França, després a la pau, sí. A la pau dels Pirineus.
Uh-huh. Sí, sí, sí. De vegades petits fets, no?, impliquen grans canvis. I aquí van aturar aquesta flota que anava a socórrer als ocellers que estarien ben entornats de Roses.
Uh-huh.
Per tant, van debilitar la posició castellana de Roses i Roses no va poder repetir Perpinyà.
Doncs en continuarem parlant sobre aquesta història, sobre aquest passat i sobretot sobre aquesta recerca arqueològica amb el responsable, en aquest cas un dels responsables de la mateixa, en Pere Izquierdo. Pere, moltíssimes gràcies
a vosaltres
i en parlem més endavant sobre l'exploració.